Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui, atenció, avui amb 7 novetats, sí, sí, 7, perquè per sort aquests són els efectes boníssims de la Festa del Cinema que ens arriba dilluns i que ara en parlarem.
Doncs sí, també bufarem espelmes amb una actriu que hi va complir 55 anys d'edat.
I parlarem de llibres, dos exemplars que parlen, un d'ells de cinema i música i l'altre de famílies monstruoses.
A les notes d'actualitat comentarem les novetats de Sant Sebastià i us detallarem com anirà tot això que us hem dit de la Festa del Cinema.
I acabarem amb el concurs on volíem, recordeu, títols de pel·lícula bèl·lica o enrere fons argumental d'allò que en diem temps de guerra.
Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia ens ve de l'àmbit de la cultura i, concretament, la literatura. La setmana passada, l'escriptor Ken Follett va presentar la seva darrera obra, L'armadura de la llum, un llibre que ja va sortir al mercat el passat dimarts i que en l'edició catalana té una extensió, atenció, de 827 pàgines.
Si t'agrada el llibre bé, si no, se't fa una mica llarg.
Allò, hi ha molta gent que és amant dels llibres
sí,
aquests gruixuts.
Sí, cert,
que...
cert.
En la presentació, el més curiós és que va estar preguntat per un dels temes de moda, que ja sabem tots a què es referim, ara ho veureu. L'autor d'aquest dels Pilars de la Terra va dir, literalment, la intel·ligència artificial, i aquest era el tema que va treure el periodista, la intel·ligència artificial pot escriure una novel·la, però serà una merda.
Això ho va dir ell, eh? Quina és la idea? Doncs a partir d'aquí reivindicar el poder de la creativitat artística, en aquest cas literària, eh? I certificar que els avenços sempre són bons si estan al servei de la humanitat i no al revés. A partir de tot plegat, segurament hi haurà més d'un oient que ja sabrà quina pel·lícula us volem recomanar.
Sí.
Her, estrenada l'any 2013, dirigida per Spike Jonze, un personatge esclau de l'evolució més sofisticada dels telèfons intel·ligents.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
De mi primer matrimonio aprendí que la felicidad en el matrimonio no es un trabajo. No debería. No debería ser una carga. Debería ser algo que esperas con ilusión.
¿Fanny? ¿Fanny Mogo?
He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías?
¿Cómo no te iba a reconocer si estaba loco por ti?
Gracias.
No me creo que nos hayamos encontrado.
Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba. Quizá tendría una vida diferente.
¿Por qué? ¿Te gustaría tener una vida diferente?
¿Qué pasa?
No sé por qué te estoy llamando.
¿Con quién hablabas?
¿Cuándo?
Pues ahora te he oído y parecías muy estresada.
¿Pero qué estoy haciendo? ¿Por qué solo pienso en ti?
I comencem les novetats. Avui ho direm més d'una vegada perquè més d'una pel·lícula haurem de repetir sí. Que ens arriba del Festival de Sant Sebastià. Aquest és el cas d'aquesta primera i que, a més, és l'última producció de Woody Allen, Golpe de Suerte, potser també l'última pel·lícula
sí, Jordi?
De la seva carrera. Sí,
si ho sí, diuen Jordi...
Sí, sí, sí. Semblaria que sí i ja ho ha deixat anar ell una mica. Per tant, no seria d'estrany que es dediqués més a escriure i a fer altres coses i al seu clarinet que no pas a la cinematografia. Aquesta pel·lícula també es va preestrenar, hem de dir-ho, al Festival de Venècia. És una coproducció francesa i nord-americana, n'hem parlat aquí més d'una vegada. Té certs problemes darrerament, tant a l'hora d'escriure com de rodar amb Estats Units, i per tant aquí hi ha hagut una coproducció en França, també perquè ell és molt amant de fer pel·lícules
sí.
Concretament a la capital, París. El guió és d'ell, evidentment, i la història gira al voltant, com hem sentit en el tall, d'un matrimoni ideal que viu una vida feliç, viu en el centre de París, però ella, la Fanny, es troba accidentalment amb Alain, que era un excompany d'institut que feia molts anys que no es veien i que començaran a quedar a partir d'aquest moment. Una comèdia negra, entretinguda, plena de girs i que demostra que el director, encara que alguns diuen que sembla que sempre faci la mateixa pel·lícula, que repeteix molt els arguments, encara ens pot sorprendre, i en aquí sembla que ho demostra. En el repartiment, que és una cosa inusual perquè és un repartiment força desconegut, no hi ha grans noms de l'escena actual, tenim a Lou Delage, Melville Poupeau i Nils Schneider, entre d'altres.
¿Ya hemos llegado a tierra? ¿Qué sucede, madre?
Ha llegado el momento de que conozcáis el verdadero motivo de este viaje. A pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño. Y solo yo conozco su existencia gracias a este mapa.
Hijos, celebremos que hoy hace 20 años que vivimos sin mujeres en esta isla solitaria. Aquí hemos vivido felices, sin las voces agudas, los cambios de humor, las preguntas incomprensibles, las largas peroratas.
Dios no quiera que se cruce en vuestro camino mujer alguna.
Hemos llegado sanas y salvas a la isla que a partir de ahora será nuestra casa.
Sobre esta tierra fundaremos nuestra diminuta república de mujeres.
Nunca te fíes de una de ellas. Cuando más bellas son, más afilado tienen el corte.
¿No estaban hablando de hachas?
Sí, estaban hablando de hachas.
Pues parecía que hablaban de mujeres.
Pues estaban hablando de hachas.
Podrían haber hablado así de mujeres.
Pero no lo estaban haciendo.
Sí, lo estaban haciendo.
No, no lo estaban haciendo.
Pero como si lo estuvieran haciendo. Estos hombres viven en la isla que creíamos desierta. Con el ánimo de proteger...
Doncs vinga, seguim amb la comèdia. També Arribada de Sant Sebastià és una comèdia romàntica i una mica estripada, com ara escoltava, ubicada al segle XVI amb segell espanyol. Es diu La Ternura. És l'adaptació a la gran pantalla de l'obra teatral d'Alfredo Sanzol, que ja va ser un èxit al seu moment als escenaris, i aquí trobem una mica de tot: canvi d'identitat, confusió de personatges, jocs, enganys i màgia, amb una mena d'homenatge al teatre isabelí inspirat en aquell univers de les comèdies de Shakespeare. Ens presenta la història d'una reina amb poders màgics i les seves filles, que són dues princeses, que viatgen per acordar allò que es feia, no? O que encara es fa, aquests encara matrimonis de conveniència. Un naufragi, però, les porta a una illa on fa 20 anys que hi viuen únicament un llenyataire i els seus dos fills.
Veus quina casualitat? Eh? Una dona amb dos filles i troba un home amb dos fills.
Amb dos fills. En el repartiment, que ara escoltàvem, està ple d'humor, amb molt de rima els diàlegs, i tenim noms com Emma Suárez, Gonzalo de Castro, Alexandra Jiménez, Fernando Guallar, Ana Moliner i Carlos Cuevas. El director ha estat Vicente Villanueva. Recordem que ha debutat amb Reina i Mendiga, altres títols que ha fet, Mariquita con perro, Lo contrario a l'amor o El juego de las llaves.
Max! Arranca.
Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película.
Sigue.
Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid.
Yo escribí el papel pensando en Julio.
Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado.
Me quedé sin mi mejor amigo, pero también sin película.
Algunos pensaron que a Julio le dio un pronto, una especie de ataque.
Desaparecer. La idea de cambiar de identidad, de rehacer la vida en otro sitio.
Doncs vinga, més novetats també de Sant Sebastià. Ens arriba Cerrar los ojos, de Víctor Erice, que va ser, de fet, una de les tres pel·lícules, recordem, triades per l'Acadèmia per anar als Oscars, i que ja es va preestrenar abans, precisament, al Festival de Cannes. Va tenir molt bones crítiques, sobretot pel tractament de les imatges a partir d'un joc entre cinema i realitat, entre personatges i actors i actrius. La història es centra en un actor que desapareix en un rodatge. Mai es troba el cadàver i es dedueix que ha tingut un accident prop del mar. Anys després, un programa de televisió recorda la trajectòria d'aquest actor i ofereix imatges inèdites de les últimes escenes que va rodar. Aquí tenim una pel·lícula amb un repartiment excepcional: Manolo Solo, Ana Torrent, José Coronado, María León i Soledad Villamil, entre d'altres. I el director, com ja hem dit, és Víctor Erice, va debutar amb Los desafíos i ha signat títols com El espíritu de la colmena, El sur o El sol de membrillo, entre d'altres.
El cáncer se sigue extendiendo. Por desgracia, no hay mucho más que hacer. Aunque hay una persona que tal vez podría ayudarle.
Nuestro programa consiste en un tratamiento doble a las afueras de Ciudad de México. Los resultados son magníficos.
Ella me salvó la vida.
Aquí está en buenas manos.
después de eso, ¿qué pasará?
Tendrá toda la vida por delante. John Kramer.
Según los escáneres, nunca llegaron a extirparle el tumor.
¿Cuánto tiempo me queda?
Meses, como mucho.
Aún tengo mucho trabajo por hacer.
I d'aquests productes una mica més lleugers i més suaus, passem al terror més fort i llegendari amb la saga Saw. Molts ja haureu fins i tot intuït que havíem de parlar d'un títol d'aquests, concretament de Saw 10, perquè és la desena entrega. Alguns es pregunten si la darrera o no, perquè ja fa diversos títols
que anem dient anem que dient, poder seria la darrera.
D'una saga que precisament la curiositat és que aquest episodi ens situa entre les dues primeres entregues. És a dir, és com una seqüela de la primera, no sé fins a quin punt aconsegueix fer un lligam amb la segona, però sí que és la continuació de la primera de les pel·lícules originals. I tenen participació tots els tòpics de la saga, és a dir, personatges com Jing Shao, Amanda, el ninot Billy, aquell de vamos a jugar.
Sí, apareix de tot aquesta saga.
I recrea, com sempre, aquella mena, normalment hi ha moltes situacions de tipus d'escape rooms.
Sí, d'estar atrapat.
Exacte,
i
tancats en
un
lloc.
Un joc per sortir, un joc una mica macabre.
Amb ensurts, amb sang, sí, amb, sí. I amb ossos trencats. Ens presenta John Kramer, que és malalt, ho hem sentit en el tall. Desesperat, viatja a Mèxic per sotmetre's a una operació que teòricament li ha de curar un càncer, fins que descobreix que tot és una estafa. En el repartiment repeteixen noms com Tobin Bell i Shaun Smith, i els acompanyen Renata Baca, Paulette Hernández i Joshua Okamoto, entre d'altres. El director ha estat Kevin Grauter, que ell ja havia dirigit Saw 6 i Saw 7 en 3D.
Sitio tranquilo ahí arriba.
¿Tú vas a ir al cielo?
No.
¿Por qué no?
Para eso tienes que ser buena persona.
Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Mientras la inteligencia artificial sea una amenaza, jamás dejaremos de perseguirlos. Esta es una lucha por nuestra propia existencia.
Haya lo que haya ahí, les preocupa que alguien entre.
Ya, o que salga.
Doncs vinga, ara anem a parlar d'intel·ligència, concretament d'intel·ligència artificial. Estem davant la pel·lícula The Creator, ens parla precisament de la relació entre la intel·ligència artificial i la humanitat. És un d'aquells títols a anotar.
Segur.
De fet, si heu vist el tràiler ja segurament, no? Veient que hi ha un desplegament d'efectes especials i sonors important.
Ja està fent cua per rebre algun premi, segur.
Exacte. La història hem de dir que té una mirada, com acostuma a passar, amb altres pel·lícules que s'han fet d'intel·ligència artificial, una mica tèrbola cap a precisament aquest tipus de funcionament, tant que ens situa en una mena de guerra entre les forces de la intel·ligència artificial i la raça humana. Un exagent de les forces especials és reclutat per aconseguir aquesta misteriosa arma que ha desenvolupat la intel·ligència artificial i que vol acabar amb la humanitat. És un producte que veu directament d'estètica d'altres produccions com Star Wars, Avatar, Rogue One, etc. No?
De fet, a vegades hem comentat que el cinema reflecteix la realitat que ens envolta i, evidentment, ja fa no 4 dies, sinó molts més, que un dels temes principals de la societat i que se'n parla tant és de la intel·ligència
totalment
artificial, i és normal que, i en veurem moltes, vagin sortint com al llarg de la història pel·lícules sobre el tema.
I tant segur, que sí, a més van canviant també en funció del que es va veient que
exacte
hi ha, no? Teníem un Kubrick al seu moment que ja en parlava.
Aquí.
A un 2001 fa molts i molts anys, per tant és un tema que ja havia sortit a les pel·lícules, però evidentment va evolucionant i va canviant. En el repartiment hi tenim a John David Washington en el paper principal, acompanyat per Gemma Chan, Ken Watanabe i Allison Janney, i el director és Gareth Edwards, responsable de títols com Monsters, Godzilla, Rogue One i Forever.
Bienvenida a casa, cielo.
¿Ahora te ha dado por leer?
¿Qué es esto?
Es confidencial.
Voy contigo.
Oh, lo siento. No estás invitado.
Hey, ¿qué haces aquí?
Tengo un problema y necesito tu ayuda.
Tengo que cambiar de amigos.
¿Este es el nuevo?
¿Este es el francotirador?
No te preocupes. La mira está graduada.
Ojo de halcón, recuerda esta cara. No vayas a cagarla.
Unos terroristas se han hecho con los misiles nucleares de un carguero cerca de la costa. Si los lanzan, se desatará la Tercera Guerra Mundial.
¡A cubierto!
Antepones esta vida a tus amigos.
Ara ho dèiem fora de micròfon, deixem la intel·ligència, encara que sigui artificial, i parlem de testosterona i musculatura, en un treball dirigit per Sylvester Stallone. Parlem de Los Mercenarios, que aquest sí sembla que tancarà la saga, si més no amb els noms que estem acostumats a veure, perquè és una saga que des del 2010 hi han passat noms com Schwarzenegger, Bruce Willis...
Que de fet tenia la gràcia, és a dir, exacte, en principi la gràcia era recuperar les velles glòries de l'època del cinema d'acció, amb ja més envellits i a més fer fins i tot la broma d'aquest tema, exacte, però clar, això ha anat evolucionant.
Qui no recorda el Chuck Norris, exacte, el Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, Harrison Ford i fins i tot Antonio Banderas. Sí. Teòricament, què diuen els productors i el director? Que calia buscar nous noms, però a Stallone se li ocut comptar amb Jason Statham.
És un clàssic.
Que de nou no té
molt. Gaire res.
El que sí és veritat és que venim d'una història, com tu deies, des de Rambo, pràcticament, amb aquest tipus de cinema i d'històries, i aquí apareixen noms com Dolph Lundgren, Randy Couture o Curtis Jackson. També apareixen Megan Fox i Andy Garcia, segurament amb un tipus de paper una mica diferent. I l'argument gira al voltant d'uns mercenaris contractats per infiltrar-se en un país sud-americà i enderrocar un dictador. Però un cop sobre el terreny, tot seran enganys i traïcions.
Norman!
Hola, em dic Norman.
Tornaràs a perdre l'autobús?
He de fer una exposició oral de ciències i no sé sobre quin tema fer-la.
Que bé que s'hi està.
Potser la faré sobre satèl·lits. O sobre la possibilitat de viure en altres planetes. O també la podria fer sobre les proves de vida extraterrestre. O potser la faré sobre la Charlene.
Normal?
És una noia que m'agrada.
Et trobes bé? Estàs una mica estrany.
Em sembla que faré la presentació sobre la vida en altres planetes. Sí, perquè crec que els extraterrestres són els únics que poden arreglar el desastre en què hem convertit el nostre món. Els extraterrestres són superintel·ligents. Heu llegit mai un còmic d'un extraterrestre idiota?
Sembla matèria orgànica.
Ostres! Quina passada!
Doncs vinga, acabem amb l'estrena pensada pels més petits, amb un producte d'animació i en català.
Intel·ligent.
Exacte, que porta... Tot i que hem hagut d'anar a buscar a l'espai la intel·ligència. Exacte. Porta per títol M'hem passat un extraterrestre. És una producció sud-africana original, divertida i amb una estètica de dibuix agradable i neta, podríem dir.
Què hi trobarem en aquesta pel·lícula? Doncs aventures i emoció amb tres alienígenes microscòpics que tenen un accident amb la nau que viatgen, com aquella altra que hem dit d'aquelles princeses, però aquí, degut a aquest accident, el que fan és acabar dins del cervell d'un personatge, d'en Norman, que és un estudiant de 16 anys. A partir d'aquell moment, veuen i senten el mateix que ell, que el Norman. Just junts el que intentaran és salvar el planeta d'un malfactor galàctic, això és un argument molt típic, sí, també microscòpic, que s'ha fet amb el control justament de la directora de l'escola on va el Norman. És a dir, que pot ser divertit i curiós. La direcció ha estat de Gerard Painter i Paul Meyer. I com podeu imaginar, amb aquestes tantes estrenes, hi ha hagut un terrabastall en la cartellera i tot s'ha remogut, queden molt poques pel·lícules anteriors. Tenim dos doblets, Vida perra amb Cerrar los ojos i aquesta última que hem comentat, M'hem passat un extraterrestre amb La monja 2, i les altres 6 sales, totes amb la mateixa pel·lícula en totes les sessions, són les altres 5 estrenes, Golpe de suerte, La ternura, Sau 10, Los mercenarios i The Creator, i l'última, Misterio en Venecia, l'últim producte de Kenneth Branagh.
Anoteu també que avui es dona el tret de sortir del cicle de cinema que l'Espai Cràter d'Olot té programat fins al mes de maig de l'any vinent. El cicle tindrà 8 sessions, a les 7 de la tarda de cada últim divendres de mes, amb la projecció de 4 documentals i 4 pel·lícules de ficció. Les produccions són de diversos països com Canadà, Islàndia, Macedònia o el Líban, i totes elles giren al voltant de temes com l'agricultura, el medi ambient, l'ecologia o l'ensinistrament d'animals. La sessió d'avui, perquè avui, evidentment, com dèiem, donem aquest tret de sortir del cicle, té prevista la projecció de Percy, pel·lícula basada en un fet real protagonitzada per Christopher Walken, que dona vida a un granger que fa front a les corporacions que utilitzen i tenen el monopoli dels cultius genèticament modificats. La podeu veure avui mateix a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem a bufar espelmes d'un pastís amb l'Escona Actriu. Ahir mateix va celebrar 55 anys d'edat. Parlem de Naomi Watts.
Naomi Watts va néixer el 28 de setembre de 1968 a Soreham, Anglaterra. Filla de Patricia Watts i Peter Watts, el seu pare va ser enginyer de so als anys 70 del grup Pink Floyd. Poc després de la mort del pare, mare i filla es varen traslladar a Austràlia, on va créixer i assistir a les primeres classes d'interpretació abans de participar en anuncis publicitaris, on va compartir càstings i audicions amb Nicole Kidman, amb qui la uneix una bona amistat.
La seva carrera s'inicia a mitjans dels anys 80 amb petits papers de títols com For Love Alone o Flirting, debutant a Hollywood l'any 1993 amb Matinee de Joe Dante, al costat de John Goodman, que ara n'estem escoltant precisament la banda sonora d'aquesta pel·lícula. El seu primer paper de pes, però, va ser Thangirl, dirigit l'any 1995 per Rachel Talai, i ha participat també en altres títols menors i telefilms, fins que l'any 2001 li arriba la fama internacional de la mà de David Lynch, que la contracta per la pel·lícula Mulholland Drive, compartint protagonisme amb Laura Harring.
Tenia ganes de venir aquí.
A Winkies?
A este Winkies.
Està bé. ¿Y por qué a este Winkies?
Cuesta explicarlo.
Adelante.
He soñado con este lugar.
Vaya, hombre.
¿Lo ves?
De acuerdo. Así que he soñado con este lugar. Dum.
L'any següent, The Ring, de Gore Verbinski, l'acaba de confirmar com el que és, una gran estrella que seria nominada a l'Oscar per la seva magnífica interpretació a 21 gramos, dirigida per Alejandro González Iñárritu i coprotagonitzada per Sean Penn i Benicio del Toro. El 2005 és Andarrow, en la nova versió del clàssic King Kong, dirigida per Peter Jackson, i tot seguit roda amb Edward Norton l'adaptació de El Velo Pintado, novel·la de William Somerset Maugham.
El 2007 roda el remake de la pel·lícula Funny Games, dirigida per Michael Haneke, i dos anys després fa parella amb Clive Owen a The International. I és la filla d'Annette Bening a Madres e Hijas. Els noms estel·lars omplen la seva agenda. Woody Allen la dirigeix a Conocerás al hombre de tus sueños. Coprotagonitza Caza l'espia amb Sean Penn. I és la veïna de Daniel Craig i Rachel Weisz a Detrás de las paredes.
¿Qué quieres?
Perdona. Te traigo la cena.
De acuerdo, déjala ahí. ¿Querías algo más?
¿Qué estás haciendo?
Pues analizo los niveles de nitrato en los tomates locales.
¿Para qué?
¿Para qué? No creo que eso te interese.
En la darrera dècada, les estrenes es trepitgen l'una darrere l'altra. J. Edgar amb Leonardo DiCaprio, Lo Impossible de Juan Antonio Bayona amb Ewan McGregor, Diana amb Neil Andrews i Saint Vincent amb Bill Murray. Iñárritu la torna a dirigir a Birdman i Jean-Marc Vallée a Demolition. L'any 2017 combina cinema i sèries de televisió amb títols com El libro secreto de Henry, Twin Peaks i Gypsy.
Sense perdre el ritme dels darrers anys, l'hem pogut veure El vicio del poder, La hora del miedo, La família Bloom, on exerceix de productora, i Muere otra vez. L'any passat va protagonitzar i produir Buenas noches, mamá i Infinite Storm, i novament una sèrie televisiva, Vigilante.
¿De qué color está? ¿Qué? La pierna. Sigue roja. Sí, sigue roja. ¿Qué significa? Es bueno. Mientras no se ponga negra. Ten. Tienes que comer algo. Cómetelo. ¡Qué mandón! Me pregunto a quién habré salido.
Escoltàvem una de les escenes tràgiques de la pel·lícula Lo Impossible, de Juan Antonio Bayona. Naomi Watts actualment està rodant episodis de noves sèries. Esperem que aquests rodatges i d'altres que han de venir ens acompanyin al llarg de molts i molts anys. De moment, ahir va bufar 55 espelmes celebrant un nou aniversari. Per molts anys.
Llibres de pantalla.
Doncs vinga, després de bufar espelmes i menjar pastís, ara una mica de relax per veure què hem trobat a les llibreries concretament.
Per primer cop aquesta temporada, sí. Que ara no hi havíem anat.
Hem anat a les seccions de cinema i us portem dues propostes.
Sí, la primera és una curiositat titulada Literatura Pop, Rock i Cinema, o i Cine, perquè el títol és en castellà, que és un llibre que fa un repàs a tot un seguit de pel·lícules que curiosament estan basades en textos literaris però que tenen dins de la seva banda sonora cançons que hi tenen un paper important i protagonista en la pel·lícula. Recordem exemples: El graduado de Mike Nichols o Jackie Brown de Quentin Tarantino o Mi vida sin mi d'Isabel Coixet, on les cançons no són només per acompanyar les imatges o les escenes, sinó que ajuden una mica a completar i entendre més el propi guió. Cal afegir, com a curiositat, que al final del llibre hi ha un annex on podem llegir la lletra de totes aquestes cançons i que, a més, comenta una mica el paper que han tingut en la pel·lícula. Lletres com d'Omar al Portuondo, o Manel Serrat, Extremoduro, i també traduccions estrangeres de Simon Garfunkel, Bobby Womack o Radiohead, entre de molts altres. Com dèiem, literatura, pop, rock i cine, l'ha publicat l'editorial Renacimiento i el podeu trobar ja per 23 euros.
Doncs vinga, i l'altra novetat que us portem porta per títol Adams i Munsters, dos famílies terroríficamente divertides.
Ah, aquest està bé.
Amb aquest llibre de Miguel Ángel Parra entrarem en aquest univers de dues famílies nascudes a partir de les tires còmiques de Charles Adams aparegudes a la revista The New Yorker. El llibre aporta moltes fotografies, documents, dibuixos, on s'expliquen el naixement i l'evolució a través de personatges reals o d'animació, tant de pel·lícules com de sèries de televisió. Recordem Les últimes, Miércoles de Tim Burton o Los Munsters, precisament de Rob Zombie. Adams i Munsters l'ha publicat Diabolo Ediciones i el podeu trobar per 26 euros.
Aquí hauríem de veure si això, la gent s'apunta més a una o altra, si tu ets més de la família Adams o de la família Munsters.
Segur que n'hi ha de tot, eh?
Segur.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
La sort que tenim en l'apartat d'actualitat és que la Festa del Cinema i aquest terrabastall de tantes estrenes ens ha alleugerat una mica el comentari d'algunes pel·lícules que precisament són les que ja arriben avui mateix i podem veure per comentar una mica el que ha passat en el Festival de Sant Sebastià. Sí que podem dir que la gala d'inauguració es va donar aquell premi que dèiem al cineasta japonès Hayao Miyazaki que va obrir les projeccions precisament amb la pel·lícula Chico la Garza, que nosaltres veurem a Sitges, i també la presentació d'una pel·lícula que va aixecar tanta expectació tant en el passe de premsa com en el públic, que era Nome Llames Ternera, de Jordi Évole, aquest documental sobre aquesta figura històrica de l'organització ETA, i que va tenir molta menys repercussió i importància del que s'anunciava, perquè el producte també ha estat agafat una mica opinions de tots costats, per dir-ho d'una manera suau. També es va veure Fúria Espanyola, de Francesc Betriu, un producte curiós que es va estrenar el 1974, que sembla que durant, jo diria que tota la història ha tingut el rècord de més censura, 13 talls de la versió original, i que la curiositat, que quan feien aquesta retrospectiva, que volguem passar aquesta pel·lícula en el festival, el mateix director explicava que quan van anar a buscar la pel·lícula per passar-la en el festival, van trobar que el DVD, o l'original, no tenia cap tall.
Ah?
És a dir que d'alguna manera la productora es va salvar i va fer, per una banda, la versió comercial a les
oficial.
Sales que la censura havia autoritzat, i per altra ja havien produït el DVD que va sortir al mercat amb tota la versió íntegra. Productes on sortien Mònica Randall, que ha estat present en el festival per altres estrenes també. Era l'època d'en Franco que hi havia la censura tan ferotge en el cinema. Carme Lee es va presentar també molt interessant el documental Mentre siguis tu, de Clàudia Pinto, i David Verdaguer va fer allò del camaleó, de vestir-se d'Eugenio en la pel·lícula Saben aquell, de David Trueba, i que sembla ser que clava el personatge de l'humorista desaparegut. Filmex, també com a curiositat, va celebrar amb una festa i amb tot un seguit d'actes i també amb projeccions 70 anys d'existència. 70 anys d'existència, la primera productora independent del país. Hem de dir que demà ja tanca les portes al festival i que sabrem el palmarès, que comentarem la setmana vinent, i que moltes de les pel·lícules que direm han de venir sales, ja hauran vingut, però alguna quedarà segur.
I parlant de la setmana vinent, com us hem avançat quan hem començat el programa, recordeu que arriba la Festa del Cinema. És aquesta festa, sí, que a més es celebra a totes les sales del país. Les dates són del dilluns 2 d'octubre fins al dijous dia 5. El preu de les entrades serà de 3 euros amb 50 cèntims, i com a novetat és que no cal acreditar-se, que recordeu que abans havia d'entrar, acreditar-se a la pàgina. Era gratuït, però havies de fer aquest pas.
També abans eren 3 dies, crec, fa temps.
S'ha incrementat. I directament el que podeu fer és anar a comprar les entrades a les taquilles dels cinemes, també podeu fer-ho per internet, de fet, des d'aquest dimecres passat ja es poden fer reserves. És la 22a edició d'aquesta Festa del Cinema, i com sempre, recordeu que les sales 3D estan excloses d'aquesta oferta. Cal aprofitar tota la cartera, que no serà amb les estrenes que tenim. Per títols n'hi ha moltíssims, simplement és escollir.
I per molts gustos.
I tant que sí, aquell que us agradi més.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans d'anar a regalar entrades, recordem que la setmana vinent ens quedarem atrapats en el temps amb un gran títol de la història del cinema.
Per mi, un dels més grans de la història del cinema.
Ens hem de posar drets. I farem la presentació des del lloc dels fets, és a dir, des del Festival de Sitges.
Anem, doncs, a regalar entrades. Recordeu que la pregunta anterior era pel·lícules, que ens diguéssiu títols de pel·lícules bèl·liques, o si més no, que tinguessin el rerefons en l'argument de temps de guerra, i crec que hi ha hagut una participació molt ampla.
Sí, sí, hem superat la trentena de respostes, i a més, molt diverses, que a vegades passa que hi ha títols, sempre hi ha algun títol que altre que es repeteix
més. Molt.
En aquest cas ha sigut El pianista, és una de les pel·lícules que molts dels oients ens heu comentat, però vaja, a banda del pianista, La vida és bella, 1917, El paciente inglés, El nen en pijama de ratlles, Pearl Harbor, Salvar el soldado Ryan, Apocalipsi Now, Soldados y Salamina, Dunkerque, Troia, Colmont, de tot. És a dir, que heu dit moltes pel·lícules, que això sempre és interessant. D'entre totes les respostes s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinemes Olot. La Raque Costa, ella ens ha dit La lista de Schindler.
I anem per la pregunta de la setmana vinent. Doncs mira, com que comença Sitges, com que ha vingut una nova entrega de la saga Sau, com que hem parlat d'un llibre de terror també de les famílies, doncs el que volem és saber quina pel·lícula de terror us agrada, o us ha cridat més l'atenció, o us ha marcat més, i per què? I per no tancar tant la finestra, direm que si no us agrada el terror, ens digueu també per què no us agrada.
És
doncs a dir, que teniu les dues opcions.
Ja ho sabeu, totes les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres només ens fa terror no saber explicar bé el cinema, que és el que intentem fer cada divendres aquí a Ràdio Lodz.
Que passeu un bon cap de setmana.